Els dos diaques d'edats molt diferents, aquí al Seminari de Barcelona, o el que faran doncs, el diumenge 23, que a la diòcesi de Sant Feliu doncs, també tenen ordenacions d'un diaca permanent, d'un diaca que es prepara per ser capellà i d'un capellà. No?
Sí.
Tots aquests tenen clar això i ara diuen, jo em faig ara capellà, o diaca per sempre.
Sí, doncs gràcies per aquests exemples. Recordem als oients que dilluns parlarem precisament de la formació dels sacerdots en el Mirador de l'Actualitat. Esperem tenir també mossèn Josep Maria Turull, que avui ens ha acompanyat. Bon dia del seminari diumenge i dimecres vinent també.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Passa un minut de les 9 del matí, us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz, ja en la segona hora del primer cafè. Com cada divendres, ens visitarà tot seguit l'Àlex Vintró amb les seves naus misterioses. Tampoc faltaran les opinions a l'enquesta de la setmana dins la secció El pitjor del pitjor, de la Laura Aznar, aquesta setmana dedicada a la funció social del periodisme. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló, que, per cert, avui ens parlarà sobre les begudes alcohòliques. Tot això i moltes més sorpreses, tot seguit, al primer cafè de Ràdio Estel. Sara, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
El que fem amb la Sara és repassar els titulars més importants d'aquesta hora.
El Parlament de Catalunya va votar ahir les resolucions finals del ple extraordinari sobre la pobresa. Cap proposta va aconseguir el suport unànime de la cambra, però CiU i Esquerra van acordar finalment allargar fins a final d'any la treva per les famílies que no puguin pagar l'aigua, la llum i el gas, però com dèiem, no es va aprovar condonar-ne el deute. També es va pactar una millora de les beques menjador. El ministre d'Exteriors espanyol ha demanat un alto el foc verbal en el debat sobiranista i ha reptat la Generalitat a contrastar amb altres dades els arguments amb què el ministeri dibuixa una Catalunya independent molt més pobra. Segons el document, Catalunya perdria el 20% del seu producte interior brut i les vendes a Espanya i Europa disminuirien pels impostos duaners. Des del govern català, el conseller Homs ha considerat absolutament fora de lloc i sense fonaments el panorama econòmic desolador que planteja el ministre Margallo. Un mort i 10 ferits en enfrontaments en una regió prorussa a l'est d'Ucraïna. Defensors de la integritat territorial d'aquest país i partidaris de l'annexió amb Rússia s'han enfrontat després d'una manifestació a la ciutat, segons han informat les mateixes autoritats. La pugna diplomàtica continua. El primer ministre d'Ucraïna, Arseni Yatsenyuk, ha denunciat davant del Consell de Seguretat de l'ONU una agressió militar de Rússia contra el seu país. I en esports, la temporada de Fórmula 1 ja s'ha posat en marxa després de dies de proves i adaptacions a les novetats d'aquest any. Ha arribat l'hora de la veritat. El Mundial comença com és habitual amb el Gran Premi d'Austràlia i el circuit d'Albert Park. És on han començat a rodar els nous monoplaces. En els primers entrenaments lliures, el més ràpid ha estat el Ferrari de Fernando Alonso, seguit per Jenson Button i Valtteri Bottas.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Tra-la-la-la-la-la-la-la, happy birthday, sweet 16. Tra-la-la-la-la-la-la-la.
9 i 4 minuts. A veure, com ho expliquem, això? Avui la Carme no hi és.
Ens ha deixat.
Ens ha deixat plantades pel Col·legi Internacional Sec Catalunya, eh? I amb molt de gust.
I tant, s'ha anat d'excursió amb la Núria Ortí, no? Ja em sembla.
Vaya duet, eh? Sí. Mare meva. Doncs sí, perquè aquest Col·legi Internacional doncs, organitza la quarta jornada Sec...
Business. Expo, no?, per apropar el món empresarial i el networking als seus alumnes. Està molt bé, això.
Mira, la Carme.
Escolta, digue-li tonta,
eh? Tornarà a estudiar.
Exacte. Molt bé.
Doncs, bueno, ja ens explicarà. Però, clar, avui com no tenim la Carme, però atenció, tenim...
Ai, és que estem tan contentes.
Tenim Ferran Capdevila.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
És un dels millors productors del món, eh?
Bé.
És que només tenim bons productors,
sí,
aquí.
Sí, sí, és que no podem fer-hi més.
Tenim avui... a Mercè aquí menjant un entrepà, com si tal cosa, eh? Aquí, això... Què has fet avui, Mercè?
Què he fet?
Veig molt guapa, eh?
Bé.
No. Estàs molt guapa. Sé que et veurà algú aquest cap de setmana. Escolta, se m'està anant la boca ja, eh? Vinga, va, comencem. Anem a felicitar gent.
Molt bé, avui felicitem a totes les Matildes, Santa Matilde. És el Dia Internacional del Número Pi.
Ostres!
És una constant matemàtica. És la relació entre el diàmetre i la longitud de la circumferència.
Molt bé, està.
Després, tal dia com avui, el 1982, 100.000 catalans es van manifestar al Parc de la Ciutadella contra la LOAPA. Mm? El 1993 es va aprovar la Constitució andorrana i el 2001 hi va haver la reunió del G8 a Gènova, que es va convertir en 3 dies de protestes i va acabar amb un mort. I felicitem aniversaris. 1933, Michael Caine, actor. 1939, Pilar Bardem, l'actriu. 1963, l'astronauta espanyol Pedro Duque. 1962, Toñi Salazar, la cantant d'Azúcar Moreno.
Sí.
I 1978, Maria Casado, periodista.
Mira, l'acabo de veure, la Maria Casado, ara.
Ah, sí, de veritat?
Sí, a la ràdio. No, no.
Ai, com...
A la televisió, les notícies. A veure, escolta... doncs, moltes gràcies.
Vosaltres.
Però tot i així, Fran, que ara no vull que marxis. Hem de dedicar una cançó, perquè avui trobem a faltar la Carme, però com que la tenim tan propera, no?, i ja tenim el seu sabor, fins i tot, oi?
Li dedicarem una cançó de Lucho Vatica.
Que li agrada molt, no? Que és aquest, sabor?
Sabor a mi.
Sabor a mi. Doncs vinga, que la trobem a faltar, la Carme.
Dilluns tornarà, per això.
Dilluns tornarà, el serà amb nosaltres. Vinga, anem a publicitat i tot seguit arriba...
L'Àlex Vintró, amb les noves misterioses, que per cert, Àlex està per aquí molt moreno, eh? Mercè, esteu els dos molt morenos, això m'hauré de posar jo...
Jo morena, però estic ben blanca,
Sara. No, molt guapa. Jo ara m'aniré a la platja, a veure si agafo una mica de color, escolta.
Acompanyada?
Sí, home, i tant, sempre.
Si negaras mi presencia en tu vivir, basta ya con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, suplement especial primer aniversari del Papa Francesc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
A la cuina no tornaràs a tallar. Filetejaràs, pelaràs, picaràs, trossejaràs, perquè La Vanguardia et porta 8 ganivets especialitzats i de gran qualitat. Per a cada tall, un ganivet. Aquest diumenge, primera entrega, el ganivet de xef per només 1 euro amb La Vanguardia.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens taronges de taula Hipercor, bossa de 3 quilos a 1 euro amb 25 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda-te'n, taronges de taula Hipercor, bossa de 3 quilos a només 1 euro amb 25 al quilo.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
Aquesta hora, com cada divendres, arriben les naus misterioses que al final han aterrat el primer cafè.
Ja era hora.
Àlex, què tal?
No tenia cap ganes, eh?
Ja m'ho suposo, ja m'ho suposo.
Però bueno, no, sí.
Has sobrevolat,
Sí. Sí? I no era cap a Kuala Lumpur ni puestos raros, vull dir que bé. Estem...
No ho farem.
Exacte.
Molt bé. Primer de tot, volies comentar els Oscars? O
sí,
una mica
clar,
per
no? Vull que m'expliquis una mica com va anar.
Molt bé, com va anar l'experiència. Molt xula, l'experiència... Irrepetible, podríem dir.
Irrepetible, no? De dolenta, sí. O de bona?
No, d'irrepetible, de tornar-la a fer. Ara també t'haig de dir que potser si ens ho tornen a proposar ens ho pensem, perquè sí. Va ser molt dur el que és l'endemà. Però viure-ho en directe, ho vius d'una altra manera. D'una altra manera.
Hi va haver ressaca dels Oscars.
Hi va haver molta ressaca. Mira, només et dic que potser la meitat de l'equip vam caure durant la setmana, anàvem caient, saps?
Sí,
vull dir, poc a poc, paulatinament, sí. però va estar molt bé.
Jo tenia curiositat per veure com va sortir el programa a l'endemà.
Va sortir, eh? Va sortir. La veritat és que sí. No sabem si bé o malament, però bé, ho vam intentar, eh? La cosa és que sí.
I de lo dels premis, què? Vols comentar una mica?
Doncs sí, què et van semblar? Vas trobar
Bé, no hi ha moltes sorpreses, no? És una mica el que vam dir, que segurament 12 anys d'esclavitud s'emportaria la millor pel·lícula, que el Cuarón guanyaria el millor director, i que Gravity guanyaria moltes nominacions perquè tenia muntatge, edició de so, quantitat de categories tècniques. Hi havia la sorpresa de veure si el dels actors... Una mica sorpresa el Matthew McConaughey, encara que al final, a última hora, resultava que tothom el donava com a favorit per davant del DiCaprio, i es va complir, va guanyar. El Jared Leto també, una mica sorpreseta, però mínima, tothom el donava.
Sí, era bastant previsible, no?
Exacte. La Lupita Nyong'o, potser...
Potser sí, però ja estava animada, ja se la veia, no? Va entrar amb aquell ball que va fer amb el Pharrell Williams, no? Se la notava bastant.
Molt guapa. I la gran bellesa va guanyar pel·lícula estrangera.
També previsible, no?
Millor guió original, Hair.
Guanyar el millor guió adaptat, va anar... Ara no me'n recordaré. Va anar cap al...
Millor guió adaptat. Ara no me'n recordo qui va guanyar millor guió adaptat.
Però és que ara diria que va ser per Steve McQueen, però no per 12 anys d'esclavitud, però m'equivocaré.
Sí, segurament,
ho mirem. Ara ho mirem.
Bueno. Doncs això, poques sorpreses. La Ellen, què tal, va presentar bé? Perquè jo havia vist només una part de la d'això que estava incomunicat en una illa. Perdó.
Sí, que vam intentar connectar amb tu,
però no tenia quartura.
Bé, la veritat és que molt bé, però també t'haig de dir que moltes coses de la gala et passen ràpidament, sí. Perquè quan has d'estar amb moltes coses alhora, però la veritat és que va anar bé.
Bueno, he vist allò que vas fer el selfie, que
sí,
va demanar pizza.
Brad Pitt repartint pizza.
Sí. La Meryl Streep menjant pizza allà, amb el vestit i tot.
Va haver-hi punts. Bueno, sí. Era bastant una gala Ellen DeGeneres, no? Seu rol de showman còmica.
No sé si per la gent que no la coneix massa, l'Ellen DeGeneres és un personatge una mica raro, com a comedianta, perquè té un humor molt sarcàstic i fa una cara molt sèrie i t'està destripant. I després, no, que és broma, tal, no sé què, no sé quantes. Té bastanta mala bava. Jo avui he vist el monòleg aquest, l'inicial que va fer abans de la cerimònia, i el xiste que li fa a Liza Minnelli és d'aquests que destrossen,
sí,
eh?
Sí, una destrossen. Mica dur, eh? Li ha passat una mica, la pobra
que això és digne del Ricky Gervais.
Sí, la veritat és que sí. Vam trobar a faltar, potser, nosaltres li vam donar molta importància al fil conductor dels herois, de la figura de l'heroi, i potser, no?, esperàvem que fessin més coses i potser es va quedar una mica curta en aquest sentit.
Bueno, no sé com exactament ho van manegar, la veritat. Jo haig d'acabar-la a veure, però
estava vaig sobrevolant, no? Alguna part del món.
Exacte. No, i que el tema aquest que vaig veure que van fer un com uns espais, uns espais musicals. Van fer com una espècie de vídeos del tema dels superherois d'animació, amb els Increïbles i tot això, i també sé que van sortir alguns herois més, però bueno, sí que potser no va ser com el leitmotiv de la cerimònia, això no ho sé.
Exacte, va haver-hi un moment de
tanta preparació prèvia que havíem fet aquí i després resulta que els superherois els vam menjar amb patates, no? Una mica.
No, sí, la veritat és que sí, el que passa que, mira, vam aprendre, no?, de moltes coses, no? La primera vegada ja se sap. Però bé, aprovat, jo crec que ho vam fer força bé. Si més no, tot l'esforç tècnic i humà que vam dipositar aquella nit va valdre la pena.
Era un regiment, també.
No, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, 15 persones.
Estupendo.
Què et sembla? Va, comencem amb...
Sí, aquesta setmana estrenes principals, sobretot hi ha cosa que arriba tardíssim, hi ha el de les Ballets Club, que evidentment és la pel·lícula per la que li han donat a l'Oscar al Matthew McConaughey i al Jared Leto, i que també ha guanyat el millor maquillatge, sorprenentment, amb un pressupost de maquillatge que tenien de $250, que és bastant sorprenent, sobretot en produccions d'aquestes. També és una pel·lícula molt menor, que es va estrenar, té l'estrena mundial el 22 de novembre, i s'ha estrenat tardíssim aquí, altre cop suposo que problemes de distribuïdora, i en fi, podem escoltar-ne un tallet i la presentem.
Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct?
Homo, did you say homo?
You made a mistake. That ain't me.
Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left.
Doncs aquest és un tallet, ara que passem als trailers en anglès heu pogut escoltar la veu i l'accent, sobretot l'accent texà del Matthew McConaughey, que és una de les seves grans gràcies en versió original. Té una veu molt, molt característica. Dallas Buyers Club és la història del Ron Woodruff, que a la vida real no era un genet de rodeo, però en aquella pel·lícula el fan, però que li detecten el virus de la sida i li donen 30 dies per viure. Ell en allà fa com... es nega a acceptar aquest destí i es busca tot de maneres d'aconseguir els medicaments que l'ajudin a pal·liar els símptomes i allargar-li la vida el màxim possible. Amb tot això, se n'adona que els medicaments que li estan donant no li fan cap bé, de fet, el posen pitjor, i s'embarca en una espècie de croada per anar a Mèxic a buscar medicaments que allà sí estan disponibles, i els porta a través de la frontera i funda el Dallas Buyers Club, aquest famós, en el que ajuda altres malalts de la sida a pal·liar els seus símptomes, d'aquí el nom de la pel·lícula. Evidentment, el protagonista principal i la gran gràcia de la funció és el Matthew McConaughey, i el Jared Leto, que fa un personatge que no està a la vida real, però que sí...
Em sembla que t'està trucant.
Ai, perdó.
Pots agafar-lo,
eh? No. Que no existia a la vida real, sinó que sí. És una amalgama de personatges. I que... Ai, ara m'he perdut, perdona. I
no,
després també
res.
La Jennifer Garner també...
Mira, aprofitem
també
per fer un parèntesis, que ja sabem que sí, se'l van portar 12 anys d'esclavitud.
Vale.
Aquest millor, sí, bueno, millor
és
adaptat,
és
eh?
És el que dèiem.
El John Ridley.
Ah, exacte. I després, és un drama, evidentment. No és una pel·lícula per tots els públics, una pel·lícula dura que tracta un tema molt fotut i d'una manera crua.
Però d'alguna manera tu creus que potser es tracta el tema de la sida, però el protagonista, el Matthew McConaughey, no?, fa com de el combatre contra l'estat, diguéssim, no és un drama en si que es vegi com el patiment d'una malaltia, sinó és més el combat d'ell per lluitar per la vida.
No només va d'això, és un home que té ganes de viure, no? És un drama sobre el seu deteriorament i la seva mort. És un drama sobre ell lluitant per aconseguir sobreviure. De fet, el personatge principal i, de fet, els familiars del Ron Woodruff original, que malauradament va morir el 92, van dir que hi havia una terna d'actors dels que es parlava a l'hora per fer de protagonista la pel·lícula, i entre ells em sembla que hi havia el, com es diu aquest de Raix català, ai, de Raix, de Drive català de tant.
El... ai. Home.
El Ryan Gosling.
El Ryan Gosling.
El Ryan Gosling estava entre ells i, clar, la família deia no, no, però aquest era un tio de Texas que tenia una... saps? Que tenia una gràcia i una manera de parlar molt característica i tal, i no els agradava gaire que el fessin un personatge molt melodramàtic, molt tancat, molt sobri. I, en canvi, el Matthew McConaughey ho fa un paper com molt desenvolto.
Sí, sí, està molt
present, sí. Exacte, i d'un tio que no té por i que va endavant i que és optimista dins del que cap que està passant un drama tremendo. I, bueno, en fi, la pel·lícula va d'això. Recordem grans interpretacions.
I, escolta, Matthew McConaughey, és curiós ja la seva trajectòria. No sé si vol repassar una mica la seva carrera, ha fet, perquè, déu-n'hi-do, perquè jo vaig escoltar en una entrevista que ell comentava doncs, que això, que potser es va estar 6 mesos, perquè, clar, molta gent està molt sorpresa en el sentit de com Matthew McConaughey ha fet aquest gir en la seva carrera i ara, d'alguna manera, se'l pren més en sèrio, no?
Exacte.
I ell comentava això, que va estar 6 mesos rebutjant papers, potser més de comèdia o el que sigui, perquè arribés al gran paper. Potser és una mica la trajectòria de molts actors, no? El saber escollir el personatge.
Sí, bueno, la carrera del Matthew McConaughey, ara la gent diu, no, és que ha fet un gran canvi. Ell sempre ha demostrat cert interès per abordar personatges una mica complicats. El que passa és que durant una època sí que se'l va conèixer molt per als papers aquests de comèdia romàntiques o d'heroi, de tipus el que es deia abans, el galant, no?
Sí.
Doncs sí que durant una època sí que se l'associava més a aquests papers, però ell sempre ha tingut ganes de fer això. De sobte, un cop a la seva vida va dir paro, es va estar 2 anys sense treballar, no sabia si eren 2 o eren 4, el tio va estar sense treballar i llavors va dir, bueno, ara estic preparat, i es va posar a treballar, i escolta, i per fer 4, va rodar 4 pel·lícules en un any, això és no parar. I la dona carretejant els fills amb ell de tot arreu. Vull dir que també ell agraeix a la seva dona, que també l'ha apoyat, recolzat molt en aquest sentit, i bueno, ha pagat la pena perquè li ha sortit
rodó,
rodoníssim el tema. Repassem una mica la seva carrera des del començament. Ell va debutar amb el Richard Linklater, que després ha fet diverses pel·lícules amb ell, amb una pel·lícula que van doblar, o li van posar el títol espanyol de Movie del 76, un títol horrible. És el Dazed and Confused, famós, que va ser com la pel·lícula de la generació de després d'American Graffiti i abans d'aquella de Reality Bites. Pues ahí està,
mare
no?
Mira.
Entre aquestes dues generacions estaria aquesta Movie del 76. Després va fer algunes pel·lícules menors, tipus La Matanza de Texas, La Nueva Generación, en la que coincidia amb la Renée Zellweger, en uns començaments bastant tòrrids de pel·lícula, perquè era dolentíssima. Després va fer Lone Star, això és una nau misteriosa com una casa, però evidentment la van nominar a l'Oscar al millor guió, vull dir que no, tan misteriosa no és, però Lone Star del John Sayles, ah, mira, les naus.
Ja han arribat. A veure, els escoltem. Lone Star,
Lone Star és una gran pel·lícula. Bueno, però ja et dic, de
aprofito per dir que l'Alice Vintró està molt moreno, Ara t'estava mirant.
No, fotem.
T'ho has passat bé, Àlex?
Bueno, m'he posat moreno.
Molt bé, vinga, va.
Vale. Després va la pel·lícula que realment li va donar nom i que el va situar a Hollywood a la llista d'actors va ser El Tiempo de Matar, la pel·lícula del Joel Schumacher, adaptant la novel·la del John Grisham, que tothom ha conegut.
Que recorda, que
tothom,
sí.
Em recorda. Després va fer 2 pel·lícules en què feia papers similars, a Amistat, de l'Spielberg, sí. I a Contact amb el CMX, col·lega de l'Spielberg, els dos se'l van deixar per fer bàsicament el mateix paper, que és de com de abogado despistado, en una fa com de pseudo-capellà així místic, i en l'altra fa, però sempre com papers com de savi, de persona jove molt sàvia i com molt mesurada i no sé què. Bueno, que no te'l creies. A mi no
et va acabar,
No, sí, no crec que porti res a la seva carrera fer aquests 2 personatges. Després va fer TV, com va conèixer el Woody Harrelson, del que parlarem després amb la seva relació, que té el greuge de que la van estrenar al mateix temps que El Show de Truman, que era una pel·lícula més profunda sobre el tema dels shows de televisió realitat. Després va fer la sèrie aquesta per la que ja va ser més conegut i establert o encasellat en aquest sentit, que va ser el Planes de Bona, amb Jennifer López, Com perder un chico en 10 dies, a Sàhara, Novia por contrato, Como locos a por el oro, Surfer Dude, o el Fantasmes de mis exnòvies, que és una adaptació superimprobable del conte de Nadal de Dickens.
Jennifer Garner, no?
Sí, 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 insuportable. L'únic que valia la pena d'aquella pel·lícula, el Michael Douglas fent del tiet aquell...
Que... En veritat, no? Que era el...
Exacte.
El
tot,
fantasma
tot
que s'apareixia.
Tot passat de vol, exacte. Llavors, de més, després va fer Tropic Thunder, que teòricament hauria de ser un cameo, però sí que és un paper, jo crec, per això, que li van donar de rebot perquè sí, l'havia de fer l'Owen Wilson, que precisament en aquell moment havia intentat suïcidar-se i li va caure el paper al Matthew McConaughey.
Uh-huh.
Això va ser un cop de sort perquè li vam veure com una faceta com molt autoparòdica que tenia gràcia. I després va fer dues pel·lícules que serien, diguem, el seu canvi de tendència. Altre cop amb el Linklater va fer Bernie i després Killer Joe. I després comencem amb la seva ratxa de pel·lícules ja més adultes, més les últimes, les
més
darreres.
Més interestel·lars.
Les que li han donat la volta una mica al tema, que són l'Innocente, el Lincoln's Lawyer, Magic Mike, Matt, el Chico del Periódico.
Matt, l'has vist, Matt?
Sí, 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 una gran pel·lícula. I el Chico del Periódico, evidentment, els 5 o 10 minutets que surt el llop de Wall Street, I, bueno, evidentment, Dallas Buyers Club. El veurem a la pel·lícula, una de les pel·lícules més esperades que podem veure properament, que és l'Interstellar de Christopher Nolan. I veurem, és un tio molt
curiós.
Home,
de moment, ara sembla que
s'ha
curat.
Sí, sí, sí. No, sí, bueno, això és el mateix que li va passar, per exemple, l'altra volta. Comences fent de galant, fas Fiebre al Saló de la Noche, fas Gris, de repent la gent deixa de trucar-te, comences a fer comèdies idiotes, tipus Mira quién habla, Mira quién habla dos, i tot de bebès que parlen i tal, no sé què, i de repent un dia el Tarantino diu, bueno, escolta'm, ara faràs d'assassino, has d'engreixar-te 40 quilos, aquí és al revés.
Mira.
És al revés perquè el Matthew McConaughey s'ha hagut de primar, però és igual. Trenques la teva imatge i fas un paper que la gent no s'espera que facis. Els descol·loques, la gent això li agrada, li agraden les novetats, li agrada una cara coneguda però que li ofereixi algú nou, i li ha passat el mateix procés. En aquest cas li han donat a l'Òscar, com podia haver anat l'altra volta en el passat.
Per cert, ara que parles de Pulp Fiction, 20 anys, ja?
20 anys de Pulp Fiction, ja no em diguis aquestes coses, em sento supervell.
Pot ser, no?
Pot ser, aquest any, que es compleixen.
Bueno, i el Quentin Tarantino, que això és un nous misteriosos, el que li ha passat al nou guió de Quentin Tarantino.
Sí, 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 és molt fort, és molt
Bruce
fort.
Bruce Dern entre ells, entre los sospechosos habituals de saber què ha passat amb el guió.
Sí, no crec que s'hi ha estat
jo
el Bruce Dern.
Jo
crec que s'hi ha estat el Bruce Dern.
Mira, Bruce Dern
això algun...
era el meu candidat per l'Òscar, eh?
Sí?
Molt entranyable el seu paper a Nebraska, de Woody, home.
Sí, no, està molt bé.
I molt entranyable. Per cert, no sé si ho vas veure a la gala, aquella part que hagis pogut veure entrant amb Laura Dern, amb la seva filla,
clar,
no? Asseguts al patí de butaques dels dos.
Estava molt bé. Estava molt bé els sòcies i dius, ostres, dues generacions
home.
De Hollywood més, bueno, més passat i present, ara asseguts junts, no? Acabant amb el Matthew McConaughey, només això, referir-nos a que el tio és un personatge. A mi m'agrada molt. També m'agradaria destacar que jo crec que la millor pel·lícula que ha fet aquest any és la sèrie aquesta de True Detective, que és una sèrie de 6 hores, però una pel·lícula de 6 hores, però que l'han fet d'una sèrie. Perquè la dirigeix el mateix director, la dirigeix el guionista, és el mateix de tots els capítols, vull dir que és com una pel·lícula llarga que l'han partit en trossos. I, bueno, té com... El Matthew McConaughey té com xascarrillos, això no sé si ho saps, té com coses que diuen els seus personatges, perquè té aquesta espècie de pose de sobrat...
Una mica
i de,
xuleta, no?
Sí,
no?
Sí, bueno. però amb gràcia, eh?
Sí, que acabo bé,
sí,
potser.
I hi ha la frase aquesta, com va agrair els Globus d'Or, el famós all right, all right, all right.
Yes.
Doncs aquesta tothom li demana, i la va dir també quan va agrair els Oscars.
Quan va agrair els Oscars, mira, nosaltres teníem a la Carla Gràcia que ens feia com l'anàlisi dels discursos, i la veritat és que no, tampoc va ser en plan, vull dir, es va estar allà com agraint bé a tothom, no?, una mica, i és això el que dèiem, no?, que no ens l'acabàvem de creure.
Bueno. Escolta, ja veuràs.
All right, all right, all right.
Així es diu all right, all right, all right.
Ara m'ha sorprès, mare meva. Déu-n'hi-do, això només ho pot dir ell, eh?
Sí. Just keep living. És com un surfero de l'interior.
Un
vaquero fora d'època. És un tio molt raro, molt especial. Molt texà. Molt texà,
exacte.
És excèntric en lo texà que és.
Bueno, estarem molt pendents de totes les pel·lícules.
Home, i tant.
A partir
d'ara, ara que pot triar, i ara la gent se'l començarà a plantejar per altres tipus de papers, jo crec que el Matthew McConaughey pot fer un carreron. Pot fer un carreron perquè encara està a tope.
Què fem? Mirem una altra pel·li?
Fem una altra pel·lícula. Com et va el teu francès? Què tal, què tal
el
portes?
Mira, els meus pares van intentar que aprengués francès, però no hi havia manera, eh?
Bueno, és tranquil·la que el traia d'aquest.
Sí? És un francès?
És un francès que s'entén molt bé.
Sí? Vinga, va.
Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruinée. Mais la chance leur sourit à nouveau.
Les enfants pour les sauver.
Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et...
Bueno, mira, et puc parlar francès? L'única frase que vaig aprendre quan vaig estar a París, que vaig estar durant un temps intentant aprendre francès, és «Je suis désolé, je suis en retard», perquè era la frase que ens van fer aprendre, mira, els catalans. Ens van dir, els catalans, el primer dia us heu d'aprendre aquesta frase.
Perquè sempre arribaves tard.
Quina màfia. No, 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 ja era com l'etiqueta dels catalans.
«Je suis désolé, je suis en retard». Molt bé, preciós.
A veure, va, què?
Doncs no, aquesta pel·lícula, ja parlant de del tràiler que hem escoltat, que és aquesta nova adaptació de La Bella i la Bèstia, que...
S'ha d'anar a veure en francès, en versió original.
Bueno, per les crítiques que hem llegit de la pel·lícula, com si no l'aneu a veure gairebé.
Podem descartar-la, per tant?
No vull ser cruel perquè no l'he vista, però la deixen als peus dels cavalls.
Però tu creus que és un tipus de pel·lícula per veure amb nens?
Jo diria que és una cosa com... És una fàbula, no deixa de ser així. Li han volgut donar un toc com més realista dins el que cap, perquè no deixa de ser una dona que s'enamora d'un monstru, saps? Uh-huh. Però, bueno, li han volgut donar un toc una mica més realista, amb més escenes d'acció, més trasfons. Dir que la dirigeix el Christoph Gans, que havia fet pel·lícules que a mi m'agradaven molt, que no sé què pot haver passat amb aquest La Bella i la Bèstia, perquè tenia una trajectòria molt bona, havia fet el Necronomicon, que estava molt bé, Crying Freeman, que és una pel·lícula d'arts marcials que va sorprendre molt en el seu moment, en el Mar de Cascos, de protagonista, i que es va convertir en una espècie de clàssic de culte. Sí. Després el Pacto de los Lobos, precisament vaig veure Sitges, estava molt bé la pel·lícula, i Silent Hill, que és bàsicament la millor pel·lícula que adapta un videojoc que jo he vist mai. És una pel·lícula boníssima. I, bueno, amb la protagonista Lia Seydoux, que ara està a tot arreu, i el Vincent Cassel, que sempre té una presència així com molt magnètica en pantalla, encara que sí, aquí fa de monstru, eh?
Hem de dir això, eh?
Exacte, se li sentirà la veu.
És el marit
de l'Mònica Bellucci. Sí, 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 la Clàudia Cardinal ja és contemporània.
Vinga, passem a una altra.
Sí, bueno, només això, dir que la pel·lícula té unes crítiques lamentables. Passem a la següent, va.
It was just the two of us after my father left. I don't think losing my father broke my mother's heart, but rather losing love itself. Her hands started shaking beyond her control. Just leaving the house was difficult.
Doncs la tercera pel·lícula que destaquem aquesta setmana és aquesta, La vida en tres dies, del Jason Reitman. No sé què és, perquè el Jason Reitman em té una mica desconcertat.
Sí?
És el director de Gràcies per fumar, Juno o Up in the Air.
Cal reivindicar aquesta pel·lícula.
Cal reivindicar Up in the Air. A mi m'agrada molt.
A mi em va agradar moltíssim.
Les tres pel·lícules són molt bones, sí. I cap són pel·lícules convencionals de personatges convencionals. Són
totalment.
Com molt adultes i molt madures.
Trobo que el guió de... bueno, Juno també, però Up in the Air...
Bueno, el guió de Juno no és seu, és de la Diablo Cody.
Doncs, però doncs el d'Up in the Air... No, diria que Up in the Air és de... Tampoc és seu, però bé, però...
Uh-huh. Em sembla que sí, perquè recordo que el personatge de l'Anna Kendrick,
sí,
quan ella estava escrivint el guió, em sembla que va dir no, el vaig escriure per ella, i si no l'hagués fet ella...
Val, doncs llavors segur.
Em sembla que aquest sí que el va escriure ell. I Gràcies per fumar, tampoc és una pel·lícula...
Massa
convencional.
No l'he vist, aquesta.
Aquesta està molt bé. I totes tres pel·lícules són molt apreciables, i el que he llegit de les crítiques d'aquesta, que en anglès es diu Labor Day, la veritat és que no la deixen gens bé, que diuen que el drama està molt ben filmat, però que la pel·lícula resulta poc creïble, cosa que em sona una mica estrany venint del Jason Reitman. Però bueno... També potser una mica fàbula i tal.
S'ha de veure.
Protagonitzen el Josh Brolin i la Kate Winslet. Veurem què tal. Tracta sobre una història en la que una mare recentment enviudada i el fill que intenta fer com de pare, llavors es troba en un que resulta ser un presoner que s'ha escapat de la presó, que els segresta al començament, però després... passen coses.
Vale.
I els tenen allà i la relació que s'estableix entre els tres. Veurem què tal. Aquesta sí que tinc ganes de veure, aviam què ha passat aquí.
Uh-huh.
A part de tot això, s'estrena també Pelo Malo, que va ser la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià, i les espanyoles Ocho Apellidos Vascos i les Maestres de la República.
Com acabem?
Acabem, i ja que he parlat de True Detective, que estem en l'any de,
en l'any del McConaughey, sí.
Doncs acabem amb la cançó que obre els títols de True Detective, que és una cançó que està molt bé, dels escocesos The Happy Family, i la cançó es diu Far From Any Road. És una cançó així com tota surenya i tal, i que clava perfectament el to de la sèrie, i que espero que us agradi.
Doncs l'escoltem, moltíssimes gràcies per aquestes naus ben retrobades.
Gràcies.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com ara la llet Hipercor sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 81 cèntims.
Però si en compres 6, el litre et surt a només 68 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a hipercor.es.
Ràdio Estel.
És del pitjor, del pitjor, del pitjor que tenim en aquest país.
Get up, stand up. Stand up for your right.
El pitjor del pitjor, un espai on parlem de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions, aquesta setmana parlem del periodisme en la societat actual. Al llarg d'aquests dies ens hem plantejat si els mitjans de comunicació serveixen com a mecanismes de control sobre el poder o si bé han deixat de complir aquesta funció i han esdevingut altaveus d'aquest poder que en principi havien de controlar. També hem posat alguns exemples d'informacions i imatges manipulades per part d'alguns professionals de la comunicació en base a criteris ideològics i l'interès comercial. D'altra banda, hem contactat amb Sergi Picasso, coordinador de l'anuari Mediacat, que ens ha parlat dels silencis mediàtics, és a dir, totes aquelles qüestions que els mitjans ignoren deliberadament o que menys tenen.
Laura, recordem que també hem entrevistat dos periodistes amb trajectòries i perfils ben diferents, Laura, perquè ens parlessin del tema de la setmana.
Sí, curiosament, els dos tenien punts de vista molt similars respecte a la censura i l'autocensura en els mitjans i la seva incapacitat per exercir un control real sobre el poder polític i econòmic.
Explica'ns amb qui has parlat avui.
Doncs ens hem posat en contacte amb el Marc Vidal. Ell és membre de la Junta del Col·legi de Periodistes i cap d'Internacional de l'ARA. Hem volgut preguntar-li en primer lloc per la funció social que compleixen els mitjans. Això és el que ell opina al respecte.
Compleixen una funció social molt important, que és la funció, diguem, d'intermediació, no? És la funció que han complert sempre. De fet, jo crec que és aquest el punt bàsic que ens manté vius i és aquesta funció d'intermediar entre l'espai públic, no?, i les persones. No? Aleshores, justament ara que estem veient amb la crisi, no?, com els mitjans de comunicació han d'estar darrere, no?, de tot el que està passant i fent aquesta mena de denúncies i aquesta mena de totes les situacions que s'estan donant, doncs, de donar-les a conèixer, sobretot també per enfortir una mica el que és la democràcia, no? I l'opció dels ciutadans, doncs, a saber i estar informats i a garantir, doncs, que la seva llibertat, doncs, es compleix.
També li hem volgut fer extensible la pregunta que aquesta setmana llançàvem al web, radioestel.cat, sobre si els mitjans de comunicació són mecanismes de control sobre el poder. Aquesta ha estat la seva resposta.
Aquesta és la base, no?, que els mitjans serveixin de mecanismes de control sobre el poder, diguem, doncs és una de les grans bases, no? Precisament l'altre dia parlàvem amb un estudiós sobre la corrupció, no?, i ens deia, mira, precisament vosaltres, per moltes lleis de la transparència que poseu, per molts, saps, oficines antifrau, etc., teniu la clau, no?, perquè tot això funcioni, perquè el sistema realment, doncs, tiri endavant. És la vostra capacitat d'arribar fins al final quan fa falta darrere d'un polític, darrere d'un banquer, darrere de, fi, d'un corrupte en general, no?
Per últim, li hem demanat què podem fer els periodistes si sabem que els mitjans pels quals treballem tracten les informacions de manera esbiaixada, perseguint interessos ideològics i comercials. El Marc Vidal ens ha donat algunes de les claus per resoldre aquest problema.
Potser sí que costa trobar mitjans independents, però el que sí que tinc clar és que els periodistes sí que ho són, diguem, no? I aleshores sí que nosaltres, ja individualment, no? I a més gràcies als mitjans que ens posen les tecnologies a l'abast, doncs hem de ser capaços de que quan veiem una irregularitat o veiem que realment una cosa no funciona, doncs, de denunciar-ho, no? I hem d'aprofitar qualsevol petita finestra que tinguem, evidentment, doncs això, dintre dels grans mitjans de comunicació, però si això no és possible, doncs també aprofitar les escletxes que ens donen altres tipus de tecnologia, no?, com les xarxes socials per denunciar situacions com aquestes, no? És evident que no és fàcil i que els mitjans de comunicació es mouen, no?, a través dels seus interessos, però també és evident que, bueno, que aquests mateixos interessos es contrarresten entre ells, no?, perquè hi ha mitjans que representen diverses ideologies. I també tenim la sort que precisament la crisi ha fomentat l'aparició de mitjans, doncs, per exemple, cooperatius, no? Mitjans molt independents, fundats per una, dues, tres, quatre persones, i amb molt d'afany, doncs, això de tirar endavant i de fer les coses bé i de ser realment independents.
Abans d'acomiadar-nos, si us sembla, recollim les opinions dels nostres oients. Aquesta setmana ens ha escrit Maria Pilar Navarro per dir-nos que no comparteix les paraules control sobre, perquè creu que els poders són sensibles al que diuen els mitjans. Ens ha posat un molt bon exemple. Diu que els mitjans són el panell, però qui de debò fa moure'l, qui de debò fa moure el panell, és l'opinió de la gent. La gent va per davant dels mitjans, tal i com opina la Pilar. Molt interessant en el seu punt de vista, com també ho és el de Joaquim, que ens ha dit que li ha agradat molt a l'entrevista que li vam realitzar a Sergi Picasso sobre els silencis mediàtics, i ens ha demanat que li indiquem on pot trobar l'anuari. Joaquim, has d'anar a l'adreça www.media.cat/anuari/. I allà és on trobaràs l'anuari Mediacat. Per últim, ens acomiadem recordant-vos a tots la pregunta d'aquesta setmana, que és: creus que els mitjans serveixen com a mecanismes de control sobre el poder? De moment, un 63% de les persones ens ha dit que sí, un 31% que no i un 6% que no ho sap.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
A la cuina no tornaràs a tallar. Filetejaràs, pelaràs, picaràs, trossejaràs, perquè La Vanguardia et porta 8 ganivets especialitzats i de gran qualitat. Per a cada tall, un ganivet. Aquest diumenge, primera entrega, el ganivet de xef per només un euro amb La Vanguardia.
El dissabte 5 d'abril, recés pels amics del Club Més Amics amb el bisbe Sebastià Taltavull. Serà al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Hi haurà pregària, xerrada del bisbe, temps de pregària personal, eucaristia i dinar de germanor. Places limitades. Fes la teva reserva al 93 409 2770. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 2770.
Ara Ara mateix falta un minut d'arribar a 3:15 del matí, com cada divendres a aquesta hora aproximadament arriba la secció nutrició i dietètica. Avui volem parlar de les begudes alcohòliques i ho fem amb l'experta en nutrició, Maria Josep Rosselló. Què tal, Maria Josep?
Molt bon dia.
Com van les temperatures?
Sí, doncs fresquetes, aquí ara fresquetes, després al migdia farà bo, però a primera hora al matí estem molt a prop de 0 graus.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, clar, la muntanya té això.
Hem de recordar que Maria Josep Rosselló doncs, participa al primer cafè de Ràdio Estel a través de Ràdio Principat, que es troba a la Seu d'Urgell. Maria Josep, moltíssimes
exacte.
Gràcies
a vosaltres
per la teva col·laboració. Avui és això, volíem sí. parlar de les begudes alcohòliques, sí. com influeixen, sí. diguéssim, en la nostra vida, no?
Sí,
en el nostre dia a dia, Maria Josep.
Sí, realment les begudes alcohòliques estan incloses als nostres hàbits alimentícies, a la nostra societat des de temps immemorials. Per tant, l'alcohol està present a la nostra cultura, però també hauríem de dir a totes les cultures del món. Pràcticament totes les societats tenen alguna beguda alcohòlica, no? Fins i tot, clar, nosaltres pensem de seguida en el raïm i del raïm al vi, però ja sabem que dels cereals es fan moltes begudes alcohòliques, sigui la cervesa de graduació baixa, sigui el whisky, per exemple, no? A partir de cereals, o també a partir de l'arròs, no? Determinades begudes alcohòliques. És a dir, tot allò que porti glucosa es pot transformar en alcohol per un procés que és la fermentació. I això els homes el coneixen des de temps immemorials, no? Escrits fins i tot a la Bíblia, no? Que ens parlen del consum de begudes alcohòliques. Bé, la nostra societat, en l'actualitat, això realment està preocupant perquè, per desgràcia, hi ha molta gent jove que consumeix alcohol quan fins i tot per llei està prohibit el consum d'alcohol a menors de 18 anys. I això té una raó científica, que això és el que a mi avui m'agradaria explicar. Vinga. Per tant, crec que és una cosa que s'hauria d'explicar a tots els col·legis que haurien de tenir un ampli coneixement, perquè el coneixement és el que ens pot fer lliures en el sentit de tenir arguments per poder decidir. De manera que, a veure, estem parlant de l'alcohol, que és una molècula molt petita, és l'etanol, una mica més grosseta que l'aigua, però és una molècula molt petitona i molt soluble en aigua, absolutament soluble en aigua. Per tant, la visió que nosaltres tenim de begudes alcohòliques són begudes que tenen molta aigua. Per què? Perquè aquesta substància és absolutament soluble en aigua com ho és el sucre, igual de la mateixa manera. D'acord? L'altre dia estàvem dient que aquesta substància, aquesta molècula, igual que parlem que els sucres tenen 4 quilocalories per 100 grams, resulta que l'etanol té 7 quilocalories per 100 grams. Per tant, no és acalòric, no, ni molt menys, d'acord?
Sí.
I com és tan petita, té unes propietats dintre del nostre organisme, una vegada la consumim, realment molt important. D'entrada, hauríem de dir que quan nosaltres prenem una beguda alcohòlica, el primer efecte que té aquest alcohol és al nivell d'estómac, que estimula la secreció de clorhídric, i això afavoreix la digestió, sobretot, de les proteïnes. Per tant, està com molt lligat al consum d'aliments rics en proteïna. Per exemple, un aliment que es consumeix, no? Una dieta, un menú que es consumeix car, acompanyar-lo d'un vi, per exemple. No? Però, clar, si aquesta beguda alcohòlica la prenem fora dels àpats, aquesta secreció de clorhídric no favorirà cap digestió perquè no estem menjant res, no? I d'aquí que hi ha una gran diferència entre consum d'una beguda alcohòlica en el moment de menjar i una beguda alcohòlica fora d'hores, que és, per desgràcia, aquest nou hàbit que s'ha produït a la nostra societat, no? De prendre begudes alcohòliques sense menjar, fora d'hores, d'àpats, molt d'una manera puntual, molt als caps de setmana, no? amb gran abundància. Bé, el tema és tan ampli que realment costaria centrar-lo, però a mi m'agradaria explicar un parell de coses per començar, i si no, ja parlarem més endavant.
Maria Josep,
no
és que, a banda, no sé si ho hem dit, però aquest tema el toquem també avui perquè fa uns dies coneixem que el Ministeri de Sanitat alertava d'un augment del consum d'alcohol entre els joves de 14 i 15 anys.
Exacte. Exacte. Amb això em dones peu a parlar del seu metabolisme. És a dir, nosaltres quan consumim, i torno a comparar-lo amb un sucre, quan consumim sucre, i tothom ho sap, aquestes calories que et dona, si tu consumeixes aquest sucre i fas exercici, l'estàs cremant i, per tant, desapareix. No se transforma en greix, no t'engreixa, no? Perquè és una cosa que el cremes. Això és el metabolisme, a la qual també pot desaparèixer si es metabolitza. És a dir, arriba alcohol al nostre organisme i nosaltres tenim unes substàncies que agafen aquest alcohol, el transformen en energia i, per tant, l'alcohol desapareix. Aquestes substàncies són uns enzims que estan principalment en el fetge, d'acord? Però que perquè el fetge tingui la capacitat de metabolitzar l'alcohol, per tant, agafar l'alcohol, transformar-lo en energia, efectivament, però que desaparegui i que no faci mal al nostre organisme, necessitem tenir una maduresa. Per tant, el cos té que haver arribat a un punt de maduresa, no és igual el fetge d'un nen que el fetge d'un adult, ho podem entendre perfectament. D'aquí aquesta prohibició fins als 18 anys no prendre, perquè aquests fetges de gent jove no estan preparats per metabolitzar l'alcohol. I si no el metabolitzen, aquest alcohol va circulant per la sang i on més afecta és a nivell cerebral. D'acord? Per tant, nosaltres tenim un enzim, deixem-ho aquí, que ara parlarem d'aquest enzim, és l'alcohol deshidrogenasa, com sempre són paraules una mica tècniques, però ara parlarem d'aquest enzim. Si l'alcohol està circulant per sang, a la sang, on va? A totes les parts del nostre organisme, però d'una manera molt important, on va més sang és al cervell, i en el cervell l'alcohol té un efecte de desconnexió de centres cerebrals. Recordeu aquelles... Jo sempre tinc aquesta imatge. Bueno, a la ràdio seria molt fàcil, no? Si tirem d'un cable, desconnectem, no? Sí. No? Aquelles imatges d'un tabler, no? Tot ple de cables que podem anar desconnectant. Pues això és el que fa l'alcohol a nivell del nostre cervell. El nostre cervell és com un gran ordinador que té moltes connexions i si anem desconnectant, imagina't, no? Per tant, pot arribar a tenir un efecte d'anestèsia. Es pot quedar absolutament dormida una persona prenent alcohol. Però aquesta desconnexió de centres cerebrals, què significa? Pues comença a desconnectar-se centres d'autocontrol. Aquest autocontrol que tenim tots, fins i tot, per exemple, de l'equilibri, per això quan un va begut, no?
Aquesta primera prova, no?
Aquesta primera prova que ja no té gaire equilibri, desconnexió de centres d'autocontrol com és la oïda, la vista, aleshores estan com desconnectat, però es creuen que veuen bé, que escolten bé. Imagina't què significa conduir amb aquestes circumstàncies, clar, no? És autènticament greu. Desconnexió d'aquest centre d'autocontrol, per això a la gent li dona o per riure o per plorar, no? O sigui, aquest autocontrol que tenim, no?, de no fer el ridícul, pues arriba a fer el ridícul, no?
Sí.
Però, per desgràcia, si anem bevent més alcohol i aquest alcohol no es metabolitza, les desconnexions arriben a ser més importants. També es pot donar un punt de vòmit que diríem afortunadament, no? Vomiten perquè aleshores no assimilen més alcohol. Però si no, s'arriba a entrar en el coma etílic. És a dir, desconnexió total pràcticament i a un punt de pues, un fallo cardíac, sí, etcètera, i per tant arribar a la mort. Per desgràcia, cada any hi ha alguna persona molt jove, especialment noies, que només per una sola borratxera, perquè s'ha de dir amb totes les lletres, arriba al coma etílic i es mor.
I Maria Josep, una pregunta. Per què ens influeix a nosaltres, a les dones, d'una manera diferent als homes?
Perquè aquest enzim del qual hem deixat aquí aparcat, que no, diem, el tenim principalment en el fetge, les dones en fabriquen amb menys quantitat. Per tant, perquè aquest enzim sigui molt actiu i, per tant, quan arribi alcohol al fetge es metabolitzi ràpidament i desaparegui i no torni a sortir a la sang i torni a anar al cervell, nosaltres hem de tenir una gran capacitat de fabricar aquest enzim. Les dones sempre tenen menys quantitat. També, en funció del pes, una persona amb més pes corporal té més capacitat de fabricar aquest enzim que una persona més petita o més prima. D'entrada, les dones tenen, no només per sexe, sinó per pes, no?, per cos més petit, en comparació als homes, menys capacitat. Val? I després hi ha un factor genètic. Aquest enzim està format per dues unitats. Ens podem imaginar com un puzzle de dues peces, aquests simples dels nens petits, no? Dues peces que encaixen. Bé, un s'hereda per part del pare i un s'hereda per part de la mare. I peces d'aquestes hi han de tres tipus que s'anomenen alfa, beta, gamma, com si diguéssim 1, 2, 3, no? Uh-huh. Si per part de pare i per part de mare heredes alfa i també alfa per part de l'altre, tens una gran capacitat de metabolitzar l'alcohol. Però si en lloc de ser alfa ets beta, tens menys, i si ets gamma, tens poquíssima capacitat. D'aquí que, com és una cosa genètica, també hi ha poblacions, es parla, no?, de les zones orientals, que tenen menys capacitat de metabolitzar l'alcohol, i és una realitat. Per tant, això també és com una loteria, no ho sabem, no? Ara, imagina't una persona jove, una noia, joveneta, primeta, poca cosa, encara, perquè el seu cos no és prou madur, està en les pitjors condicions, entenem? I clar, no està preparat el seu cos encara per metabolitzar l'alcohol. I això se'ls hauria de dir amb totes les lletres. Clar, aquest alcohol que se'n va directament al cervell, i penseu una cosa, ara us explicaré una cosa que a la gent li agrada força escoltar, no? Uh-huh. Si nosaltres prenem alcohol amb l'estómac ple, tu imagina't que has començat a prendre, que sé jo, un aperitiu, has menjat el primer plat, i després prens una miqueta d'alcohol, no? Clar, l'alcohol s'empapa amb el menjar, però si tu prens l'alcohol amb l'estómac buit, un 20% de l'estómac que cau a l'estómac travessa la paret de l'estómac, cosa que només fa l'aigua també, i passa directament a la sang. Per això hi ha molta gent que pren, que sigui una copeta, el que sigui, no? Sí. Amb l'estómac buit, i al cap de res, un minut, diu, uf, se m'ha pujat el cap.
Sí.
Sí? Sempre hi ha algun llest que diu, és una tonteria, és impossible, tu acabes de prendre. Doncs pues no, és veritat, perquè un 20% ja ha passat a la sang, i això és la demostració que ràpidament arriba al cervell.
Per tant, és això només que passa amb el vi, comentaves, Maria Josep, o amb tot l'alcohol?
No, amb totes les begudes alcohòliques, és a dir, és igual que sigui un vi, que sigui una cervesa, que sigui un whisky, etc.
I com és que a vegades el vi es senta, no pitjor, sinó que potser, podríem dir-ho així col·loquialment, puja més doncs, que alguna altra beguda?
No té per què pujar més el vi que una altra beguda. Ara, tu pots tenir sensacions amb les begudes diferents, sensacions diferents, perquè la dosis d'alcohol, que això també és una altra història. Ara, que tu, ara parlarem del grau alcohòlic, ja dic que costa molt parlar de tot això i menys sense tenir una pissarra per poder dibuixar com fem els professors, no? Però bueno, ara parlarem de lo que és el grau alcohòlic, no? Com això que tu has dit, el vi o una altra beguda alcohòlica, però centrem-nos de moment en això. Estómac buit, un 20% de l'alcohol que cau al meu estómac, sigui d'una cervesa, d'un vi, d'un cubata, és igual, d'un gin tònic, és igual, qualsevol cosa, un 20% passa a través de l'estómac, se'n va a la sang i directament se te'n va al cervell. Uh-huh. Per tant, l'ideal és no consumir begudes alcohòliques amb estómac buit. Imagina't el que fan els joves els caps de setmana, comencem a pensar. Però si a sobre tu estàs prenent amb una beguda amb gas, encara aquesta pas d'alcohol a través de l'estómac a la sang es potencia. Per tant, aquestes combinacions, no?, amb begudes de col, amb tòniques i tal, són realment facilitadores de que arribi l'alcohol al cervell. M'explico? Per tant, ideal amb menjant i molt malament amb l'estómac buit, d'acord? Per tant, aquí ja tenim una primera pauta. Però jo, sobretot avui, voldria que quedés molt clar que estic parlant d'alcohol. Alcohol la tenen totes les begudes alcohòliques i l'alcohol arriba al cervell i fa aquest efecte de desconnexió i de destrucció de neurones. No ens enganyem, eh? Per tant, l'alcohol té aquest efecte de cremar i, per tant, molta cura, perquè estem parlant de fer mal a la part més noble del nostre organisme, que és el cervell. D'acord? Per tant, què vol dir? Que no podem prendre cap beguda alcohòlica? Sí, amb moderació, ideal, amb els àpats i en funció de cada persona. Per això es parla, si parlem de vi, de que una persona adulta, si és dona, pot prendre un quart de litre de vi al dia, i si és home, mig litre de vi al dia sense que li faci cap mena de mal.
Fins que no influeixi en el cos d'una manera
negativa.
Negativa.
I aleshores podria tenir les parts positives de que, per exemple, dona l'alcohol, o donaria també la cervesa, perquè tenen substàncies saludables, antioxidants, etcètera, etcètera. Però clar, l'ideal sempre és que es prengui amb l'àpat, d'acord?
D'acord, sempre ara, acompanyat.
Sí, no ens dona permès, però jo voldria explicar el que és el grau alcohòlic. Per tant, si voleu, el proper dia parlem sí, i fem la comparació de les begudes alcohòliques.
Bé, quedem pendent d'acabar de parlar d'aquest tema, perquè també tenim preguntes dels oients al voltant de les begudes alcohòliques.
És que realment és important, eh?
Sí, exactament. Hi ha només aquestes xifres, no?, que ens arribaven, com tot just ho hem comentat, no?, que l'alcohol entre els joves de 14 a 15 anys.
I tot el que puguem fer per explicar-los als joves que tindran tota la vida però que no es facin mal, seria realment molt important.
Doncs moltíssimes gràcies un divendres més, Maria Josep Rosselló, experta en nutrició i dietètica, per donar-nos aquests bons consells al primer cafè de Ràdio Estel.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, Maria
Igualment.
Josep.
Igualment.
Doncs després de...
Home, ens hem espantat i tot, per ser. Jo ja anava a acomiadar el programa.
Home, havia de sortir. I will survive.
I tant, amb Gloria Gaynor ens acomiadem.
Doncs vinga, no em surt ja les paraules, eh? Desitjar-vos un molt bon cap de setmana.
Tornem dilluns.